Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A la feina.
Clar, això depèn una mica del tipus de feina que tinguis i de una mica la personalitat de cada un. Hi ha persones que, en diem una mica obsessives, que qualsevol canvi ja els estressa molt. Sigui, també anar-se'n de vacances, a vegades fer maletes, tot això. Llavors, per les persones que són una mica així més patidores o que els hi costen els canvis, el que es recomana és una mica anar mentalitzar-se el dia abans, no deixar-ho per última hora i prendre-s'ho amb calma, amb tranquil·litat. Per la persona que no és tan així, a vegades és un, no deixa de ser un petit estrès el tornar a la feina, i coses que podem fer, per exemple, el primer dia donar-nos una mica de marge, no voler recuperar el temps perdut, entre cometes, d'un cop, no? No tenir tot per sobre la taula, no atabalanza, El primer dia prendre'ns-la amb tranquil·litat, això a vegades es pot fer més, a vegades menys, depèn del tipus de feina i del context en el que treballis. Donar-te un marge, no? El que no puguis fer avui ho faràs demà, i una mica aquesta incorporació, ja dic, idealment progressiva. Una cosa molt important és que a vegades canviem el ritme durant les vacances dels horaris, d'anar a dormir més tard...
Sí.
Clar, tot això després pot afectar la son, i si dormim malament la nit abans de la feina també, perquè ja estem anticipant el que ens caurà a sobre i tot, a vegades encara anem més cansats i més malhumorats, no? Si anem allà que hem dormit malament. Llavors és important, la nit abans intentar relaxar-se, intentar no pensar, desconnectar llegint una mica, evitar les pantalles, quan te'n vas al llit la pantalla et manté despert, t'inhibeix la melatonina, que és la forma natural de dormir-se. Bé, consells d'aquests de sentit comú, d'higiene de la son i d'intentar, i d'entendre que ja ens adaptarem, no atabalar-se.
Clar, per exemple, això és una cosa, ara parlo aquí de vivència personal, però m'imagino que també és extrapolable. Aquesta setmana que ara en la que ens trobem, tot l'equip del Món RQ de temporada ja s'ha incorporat i es fan les reunions prèvies de continguts, es decideixen coses de cara a la temporada que ve, veiem si fem allò, si fem l'altre, això. Clar, però òbviament aquestes reunions, per molt que a partir del 4 de setembre el despertador soni a 4:45 del matí, es fan a una hora molt més prudencials. Aquesta adaptació del despertador ens pot anar bé, si durant l'estiu estàvem acostumats a llevar-nos a les 10 o a les 11, uns dies abans en previsió, a apropar l'hora de despertar-nos, pel molt que encara estiguem de vacances, a aquella hora a la qual ens haurem de despertar quan anem a treballar?
Sí, això és l'ideal, i és l'ideal sobretot si ja tens l'experiència prèvia de que t'ha costat adaptar-te del canvi de vacances a feina, perquè hi ha gent que no. Aproximadament un 30% de les persones tenen alguna dificultat. La majoria són dificultats que superen. Però si estàs en el percentatge, ja diria inclús menys del 30%, no?, de que ja l'afectació que tens és important, convé que adaptis la teva vida una mica a aquest ritme, i si pots, inclús les empreses haurien d'adaptar-se una mica a això, sobretot aquelles que són molt estacionals, és a dir, que tothom fa vacances en la mateixa època. Per exemple, aquí als hospitals no, perquè ens ho anem repartint, perquè sempre hi ha d'haver algú.
Sí.
Però amb algunes feines en què tothom plega els mateixos dies, inclús la pròpia empresa pot facilitar que els horaris dels primers 2 o 3 dies no siguin tan estrictes com habitual, com deies ara, no?
Hi ha diferència amb aquest retorn a la feina entre la gent que fa teletreball o la gent que ha d'anar a l'oficina, a la redacció, a la nau industrial, on sigui, també, amb aquest possible estrès?
Sí, hi ha diferència perquè tot l'aspecte d'agafar el transport públic, el que sigui, per anar a la feina, llevar-se aviat, depèn molt menys de tu quan és presencial. En el cas del teletreball, molta gent fa aquesta adaptació d'una forma espontània, sense pensar-ho gaire. Diu, ostres, demà començo, però si puc començar a les 10, ningú em dirà res, perquè moltes vegades el teletreball és una feina per objectius, no és una feina per horari, no? Amb la qual cosa és molt més fàcil per qui teletreballa fer aquesta adaptació més progressiva.
Hi ha gent que, a més de tornar a la feina, es trobarà en la situació d'incorporar-se a una feina nova, amb tot el que això comporta. Companys nous, horaris nous, rutines noves, espais nous, etc. Què poden fer aquestes persones, doctor, per tenir una adaptació més fàcil?
Aquí se sumen dos factors: l'adaptació a tornar a la feina i l'adaptació a la nova feina, amb nous companys, nous caps, nous objectius i això és un estrès més gran, però la vida és estrès, o sigui, sempre tindrem situacions d'estrès. I jo crec que un consell general, ja no només, més enllà de l'adaptació postvacacional, és sempre tenir una mica, prendre les coses amb una mica de calma. Mm-hmm. Per molt ambiciosos que sem, que jo crec que ser ambiciós és una virtut, tot depèn després de com s'exerceix això, hem d'anar pas a pas, perquè si no ens atabalem, i ens atropellem i ens acabem generant problemes. Per tant, tothom ha de tenir sempre el criteri de que la salut va per davant de les ambicions professionals, va per davant d'altres coses. I la salut també l'hem de cuidar. La salut mental, ara amb la pandèmia, hem après que era important i ho hem d'incorporar a les nostres vides. Hem d'intentar cuidar-nos una mica més en aquest aspecte que a vegades el negligim, perquè quan parlem de salut tothom pensa doncs, en no engreixar-se, en fer exercici, i això són coses molt correctes, no consumir tabac, alcohol, etc. Però la salut mental té molt que veure amb com afrontem els reptes que la vida ens va posant. No? I una nova feina és un, junt amb una mudança, que és l'altre, i temps són de les coses més estressants que existeixen.
Mm-hmm. I la canalla? Hi ha maneres, hi ha trucs, hi ha coses que puguem fer perquè la tornada a l'escola els sigui més plàcida?
Sí, primer, una cosa que es pot fer és que l'escola sigui atractiva, i això no depèn només dels pares, també depèn de les escoles.
Ja.
Jo personalment tinc l'experiència, els meus fills, quan vam viure als Estats Units, allà l'escola els hi va resultar molt més atractiva que aquí. Només ho deixo anar, segurament no sé si és el millor model, però mm-hmm. em va sorprendre molt, no? O sigui que l'escola ha de ser atractiva, que els nens els hi ha de fer il·lusió. Però, evidentment, un aspecte molt important és el dormir, L'hem mencionat abans, mm-hmm. els nens al nostre país tendeixen a anar a dormir molt tard, els pares arriben cansats i no tenen ganes d'imposar-se, o els hi costa molt, les pantalletes, els jocs, i tot això és un canvi radical de l'estona que tenen per fer-ho, anar a l'escola i tot, i hem de ser una mica estrictes amb el tema del dormir, perquè als nens els hi costa tornar a agafar el ritme de llevar-se aviat i això, inclús més que els adults.
Mm-hmm. Clar, la canalla, per una banda, ha de tornar a l'escola en un moment donat, però alhora també es poden trobar, per exemple, doncs, que fa des de fa unes setmanes els seus pares han començat a treballar. Això també els afecta? El retorn a la feina dels pares també afecta als infants?
Sí, i sobretot depenent en quines circumstàncies, depèn dels nens, els pares potser els deixen aquells dies sols si són nens una mica més grans, però encara no són adults, no, adolescents, i acaben destrotant-se més els horaris i fent més pantalletes i més coses aquella setmana que estan més com menys supervisats, no? Per tant, no, hem de ser una mica amb això, hem de tenir-ho en compte i pot ser més complicat. Però al final els nens s'adapten a tot. És veritat que amb el tema de son és un tema particularment important, però els nens al final s'adapten a tot. Quan un nen té autèntiques dificultats per tornar a l'escola després de les vacances, sempre cal sospitar que no hi hagi algun problema més. I llavors hem de parlar amb l'escola, que no hi hagi algun tema de bullying, alguna altra circumstància que faci que el nen tingui reticència. En general, als nens els fa il·lusió tornar-se a trobar amb els companys. I per tant, és normal que els nens els hi costi, però al mateix temps els hi faci il·lusió tornar a incorporar-se a l'escola.
Uh-huh. Imaginem-nos, doctor, que ara tots aquests elements que hem anat explicant fins ara no ens funcionen i que passen els dies, fins i tot alguna setmana, i continuem tenint aquests símptomes d'estrès postvacacional. Què podem fer en aquest cas? I com ens ho podem notar? És a dir, què notem nosaltres en el nostre propi cos? És veritat que al final és escoltar-se i veure que alguna cosa no va bé. Però quines coses del nostre dia a dia, quins símptomes podem notar que ens facin dir, hòstia, que això és, mira, estrès postvacacional de manual?
Sí, a veure, el més habitual és astènia, el terme astènia vol dir cansament, fatiga, poca energia. El més habitual és també dificultat de concentració, Això pot estar influït també per dormir pitjor, per una mica estar anticipant, una mica d'ansietat anticipatòria, que el dia abans ja estàs pensant, ostres, demà, de matinar, demà, ja estàs pensant en la feina quan no hi has de pensar, que és abans d'anar a dormir el dia anterior. Uh-huh. I aquests símptomes que dic, astènia, dificultat de concentració, mal humor, irritabilitat, et molesta tot, et molesten els companys, discuteixes més amb la parella, amb els nens, tot això és normal els primers dies, inclús molta gent no ho té, en absolut. Però si això s'allarga o s'intensifica, aquí pot passar aquest percentatge petit de persones que poden necessitar una ajuda psicològica. Llavors, jo penso que anar al psicòleg és una bona recomanació.
Això sempre. Anar al psicòleg sempre és una... és segurament la millor opció de totes. Última pregunta que li faig, doctor Vieta. Posem-nos en la pell per un moment d'una persona que actualment no té feina. Clar, tothom torna a la feina i nosaltres no. Com podem encarar aquesta situació?
Sí, sembla mentida, però perquè la feina no és una cosa natural en si. No vam néixer en el paleolític, la gent no tenia feina, però la feina és saludable. Sembla mentida, perquè diria, no, sí? Potser no cal, no? Doncs sí, tenir feina és saludable, i no tenir feina és font de problemes de salut mental. Per tant, la persona que no té feina pot haver moltes circumstàncies, pot ser una cosa transitòria, un canvi, un canviat de lloc, potser de moment, o estàs acabant uns estudis o el que sigui, però el no tenir feina és una font d'estrès molt important. I la persona que no té feina, doncs, sí, pot veure que els altres tots tornen i que ell no té res a fer. Si no tens una hora de llevar-te, si no tens una il·lusió, si no tens una obligació, curiosament, ets més infeliç. No. Sembla mentida, però és així. Per tant, és bo que persones que no tinguin feina per una qüestió transitòria o per la raó que sigui o perquè està el mercat de treball difícil, és molt important estar ocupat, com a mínim formar-se, com a mínim aprendre, com a mínim exposar-se, com a mínim quedar amb gent. Haurà de ser a l'hora que l'altra gent que treballa doncs hagi acabat, però és molt important tenir cura de la salut mental, i això inclou estar ocupat.
I això, no? Buscar rutines, no?
Exacte. Les rutines semblen mentida, perquè són rutines, semblen avorrides,
sí,
però són sanes.
Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món de RAC1 aquest matí.
Un plaer.
11 i 11 minuts, això... ja us he dit que ho anirem deixant aquí, que consells útils,
molt,
del doctor, molt, consells molt útils del doctor.
I és important començar bé el curs, perquè com ja comencis el curs, diria, sense fer-li cas.
Exacte.
Jo l'any passat vaig tornar de Nova York a la feina i no tenia ni ganes de veure els companys, va ser terrible, mai més a la vida ho faré.
També és veritat que aquesta tendència que teniu aquesta ràdio, i això t'eximeixo... Sí, t'eximeixo de la culpa, perquè és culpa del Basté, tal qual.
Sí,
tot és culpa del Basté. De fer de tot psicologitzar-ho i de tot fer crear malalties a tot arreu.
Home, no. Al contrari, estem buscant solucions.
Esteu buscant solucions.
Clar. He demanat consells al doctor Vieta.
Sí, no, està molt bé. Jo només volia dir una cosa. És que l'única cosa que m'ha semblat interessant, tota la resta m'ha semblat pur sentit comú.
Però a vegades està bé que a la gent dir-li, les coses...
Culpa del Basté, tranquil, que és culpa del Basté.
D'acord.
No, però jo el que volia dir, que ha fet una menció del paleolític, jo m'agradaria anar fins al paleolític, perquè el paleolític es calcula que els homes treballaven 2 hores al dia i les dones 3. A mi, qualsevol cosa que no ens acosti en aquest estat primigeni em sembla un abús del capitalisme.
O tu que ets de Tarragona, els romans també, que tenien molts més dies de festa que no pas de feina, a mi també em sembla una idea genial.
La meva opinió sobre el tema la vull deixar aquí.
Miquel Bonet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest estiu aquí al món a RAC1.
Us passaré l'adreça perquè m'arribi la fregidora d'aire dels meus somnis.
Sí. Tu envia'ns-ho per correu i ja et direm alguna cosa.
Ja,
Dani Sánchez, moltíssimes gràcies per
gràcies,
tot aquest estiu.
Gràcies, ha estat un plaer.
Sònia Sierra, moltíssimes gràcies per tot aquest estiu.
També.
Ferran Casas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest estiu aquí al món a RAC1. Molts ànims ara.
Gràcies per la confiança, Sergi.
No, gràcies a tu. Molts ànims ara amb aquest retorn, no retorn, i anada i tornada que faràs al diari, que faràs a...
Farem el que puguem.
Al Nació. Exacte. 11 i 13. Per cert, ara, aquí al món a RAC1, i arribarem això, com sempre, al punt del migdia. Tenim encara bastantes coses per explicar-vos. Una d'elles, per exemple, és dir-vos aquelles sèries que si heu estat lluny de vacances i heu estat desconnectats aquest estiu, doncs potser no heu estat suficientment pendents, que han sortit temporades noves, etc. Per tant, aquelles sèries que se us han acumulat ara i que no us podeu perdre, segur. També farem un truc a la Carme Ruscalleda,
perquè tanca el Sant Pau de Tòquio. Li farem un truc a la Ruscalleda, li traslladarem tots aquests comentaris que feia el Miquel Bonet sobre l'oli, i fregir, peix i aquestes coses. I, òbviament, com sempre, com cada dijous, arribem al punt del migdia amb la nostra periodista gastronòmica, la Rosa Molinero, i descobrint racons de Barcelona amb la Sara Martín. Però abans... Arrencades, que ens has d'explicar de demà a les 9 del matí? Aquí amb un RQ? Què passa? Perquè abans tot ho deies molt clar.
Tota la pista per...
tota la pista per la Mercè, que ens ho vull explicar.
Home, Ferran, això no pot passar. A veure, demà tenim una cita molt important, molt i molt i molt important, i és que a partir de 11:15 del matí farem una edició especial del Món RQ des del Teatre l'Atlàntida de Vic per presentar aquesta nova temporada. Descobrirem totes les seves novetats amb tots els editors de l'emissora i les actuacions musicals d'Obeses, Paula Valls i Pelat i Pelut. Tot això ho farem a la presentació de l'equip de RAC1 aquest divendres, com us dèiem, 1 de setembre al Teatre l'Atlàntida de Vic. Ho farem gràcies al suport de l'Ajuntament de Vic i la col·laboració de Benito. Iapa, ja ho sabeu, tots cap allà.
Vinga. Ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu. Per cert, Miquel Bonet, el Jordi Balaguer, el productor del programa, em diu no hi ha fregidora, no hi ha calés.
Francament, de salut.
Ja, ara tornem.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Vols estalviar a full? Aprofita l'esprint d'ofertes a Carrefour. Només fins al 3 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones tens el meló sencer pell de granota a només 75 cèntims al quilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, no em cotxes?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Que al setembre segueixes sense saber ballar la cançó de l'estiu és tan cert com que Aldi pots trobar frescos molt frescos per molt poc amb les nostres 20 ofertes setmanals. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el préssec vermell a només 1,59 al quilo. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Superoferta de 4 dies? No tens excusa. Del 7 al 10 de setembre, la Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a conforama.es.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Després de les vacances a Caprabo tornarem. Fer la compra sensiva serà el millor retrobament.
Aquest dissabte 2 de setembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tic-tac, tic-tac. Arriba l'hora de reservar el teu creuer d'hivern a Viatges al Corte Inglés. Viatge d'octubre a abril i aconsegueix les millors ofertes. Reserva creuer per només 50 euros als Emirats Àrabs, Mediterrani, Carib, amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Com diuen els nostres amics de La Sirena, Bye Bye Bikini torna a la despesa mini.
Com ho has dit això? Bye Bye,
bye, bye Bikini torna a la despesa mini.
Com era allò?
El bikini. Bye Bye Bikini torna a la despesa.
Perquè la ràdio és així.
9 minuts i arribarem a 11:15. Queden pocs dies perquè s'acabi l'estiu, almenys la temporada d'estiu segur, perquè ens queda l'estiu.
Què tal, Esparalló? Bon dia.
Què tal les teves vacances? Doncs superbé, superbé. Carles, com estàs?
Bé, molt bé. Doncs jo crec que igual que tu, avui parlarem de sèries de l'estiu.
Això volia dir, perquè ara nosaltres acabem temporada aquesta setmana, si posa el Basté a partir del dia 4, hi ha molta gent que ja ha tornat a la feina, hi ha gent que està tornant o hi ha gent que li queda poquet per tornar. I clar, és el moment de retrobar-nos amb companys de feina, amb amics que potser no hem vist durant l'estiu, i és un bon moment també per comentar certes trames de sèries que no hem pogut comentar durant aquests dies. Però per poder comentar sèries noves, les hem d'haver vist.
Exacte. Ara donem un regal a la gent que ha pogut estar de vacances a la platja llegint tranquil·lament, perquè ara torna de vacances i diu, ostres, aquests dos mesos o mes i mig, o aquestes quatre setmanes, el que sigui, quines sèries han estat les que realment la gent ha vist, són bones, em poden recomanar, perquè jo pugui estar al dia un altre cop.
Va, comencem, anem cap a Filmin.
Sí. ¿Qué coño pensabas? ¿Eres gilipollas o qué?
¡Sabía que esto iba a pasar! ¿En qué mundo vives?
¡Mierda! No eras parte de la familia, te lo recuerdo. Es nuestra historia.
Aquesta és La noche en que Logan despertó.
Mm-hmm.
D'acord? De qui és? És del director canadenc Xavier Dolan, que és aquest nen prodigi del Festival de Cannes, que ja va guanyar...
Com, 5 anys, no?
Sí.
Que és molt jove.
És el Chicho Terremoto del cinema i de les sèries, una cosa molt precoç. Amb 19 anys ja va començar a guanyar premis a Cannes,
sí.
Després va guanyar 2 més amb la pel·lícula Mommy y Solo el fin del mundo.
Oi, oi, oi.
I de sobte ha volgut fer una sèrie de televisió. És un melodrama familiar duríssim, d'acord? Molt dur, d'una família, doncs, de classe mitja canadenca que veu la seva tranquil·litat trontollar per culpa d'una agressió sexual a un dels membres de la família, a una nena en concret, i és la vida d'aquesta família com es va desdibuixant al llarg de les dècades.
Aquesta d'una banda, també tenim, en aquest cas, a Movistar Plus, Poquita Fe.
Hòstia,
Eso es buena suerte. Joder.
Llovia mierda.
Doncs literal. Si t'he de dir la veritat, aquí he de fer autocrítica, perquè quan es va estar a punt d'estrenar-se aquesta sèrie, ara a l'estiu, jo vaig fer broma i vaig dir que tenia poquita fe en aquesta sèrie.
Ah.
No, no, sí, és veritat. Vaig fer la broma, vaig fer... No sé si vaig ser víctima del joc fàcil o vaig ser víctima dels meus prejudicis cap a la gent que estava involucrada en aquesta sèrie, perquè m'ha encantat. O sigui, m'ha entusiasmat aquesta sèrie, m'encanta, poquita fe, una sèrie petita, maca, ben feta, amb gràcia, sense grandiloquències. Té molt a veure a vegades unes coses amb The Office, en el sentit que és una comèdia així amb tocs dramàtics, no? Una dramèdia, podríem dir, avui dia, que on van saltant entrevistes als personatges, no? Aquestes entrevistes falses que també veiem, per exemple, a Modern Family.
Exacte.
Però aquesta sèrie no té mala llet. I jo crec que això, aquesta comèdia no té mala llet. I crec que això avui dia ja és una cosa que s'ha de destacar moltíssim. No hi ha cinisme, no hi ha mala hòstia, es tracta bé els personatges, no se'ls ridiculitza, no se'ls apreta, sinó que és una sèrie sobre una parella, que són el Raúl Cimas i l'Esperanza Pedreño, i és una mica el seu dia a dia, les seves misèries, les seves petites pors de cada dia, la persona que et demana diners al carrer, i tu no tens diners i no saps com dir-li, aquesta tonteria que pot arribar una angoixa que et pot arrossegar-se durant dies, i que potser no vol dir res, però no? A tu t'amoïna, vull dir, és això.
I és una mica pantomima, full feta sèrie.
Exacte.
Són 12 episodis, tinc aquí apuntat, i 20 minuts per episodi, per tant, algo que te la pots posar dinant.
Sí, aquesta és molt dinant. Sí.
Va, següent.
Ara marxarem una mica al fred islandès, una sèrie que jo personalment li tinc molt de carinyo, perquè els seus guionistes van venir al Serializados Fest, al nostre festival, a l'octubre del 2018, a presentar el pitch. Van presentar el pitch al nostre festival per buscar finançament, i 5 anys després, per fi, la poden estrenar arreu del món. Una de les millors sèries, jo crec, nòrdiques, escandinaves, dels últims anys, que va sobre la màfia del bacallà.
Ah!
Atenció.
Hosti.
La màfia del bacallà és un fet real que va passar a un petit poble islandès dels fiords occidentals, d'acord, de la zona. Van aplicar unes taxes molt dures a la pesca i al transport i a la mercantilització de tot plegat, d'aquesta indústria, i aleshores un petit poble, un alcalde, diu, això no pot ser, i ara començaré jo a crear un mercat subterrani de bacallà, i com tota la seva família d'aquell petit poble, que és foscor pura, foscor, alcohol i poca cosa més a fer, doncs comença a crear una... ho arrabifar una mica a l'entusiasme d'aquella gent que està vivint un moment molt dur.
Torna cap a Filmin.
En Sarpsborg, en 2001, solo se puede elegir entre dos cosas. Deportista o delincuente.
Aquesta em consta que és per tu la...
És la sèrie de l'estiu, sense cap mena de dubte. No sé si serà... si estarà dins del meu podi de l'any.
Oi, de debò?
Sí, sí, sí. O sigui, estic enamorat d'aquesta sèrie. 8 capítols de 30 minuts, una sèrie noruega basada en fets reals. El seu guionista ja ha advertit que és 50% real i 50% ficció, com totes les bones autobiografies. Que s'ha de dramatitzar una miqueta, perquè si no, escolta, no sé.
Totalment.
Ja Kids... et truco i m'ho expliques, no?
Sí. Kids in Crime.
Kids in Crime. Nens del crim. No, nens en el crim, no? Sí. Seria una mica... Doncs això parla de... una mica, estem a l'any 2001, Noruega és una de les grans potències econòmiques del món, gràcies a la troballa del petroli dels anys 70, però s'oblida del seu jovent, que està marginat en pobles industrials per tot el país. Una mica com passava també a l'Espanya dels anys 80, amb l'heroïna de Galícia. Aquí ens trobem una cosa semblant al 2001, amb una droga nova, sintètica, que es va dissenyar justament allà, i que destrueix la vida de molts adolescents marginals. Però aquesta sèrie no és que ho faci amb tota comèdia, sinó que a més no hi ha brúixola moral en aquesta sèrie. O sigui, veus els nens com es tiren de cap a aquest negoci tèrbol i tremendament nociu per la salut, els veus consumir, els veus vendre, els veus barallar-se, els veus
fer... Fosca, una sèrie fosca.
Molt fosca, però alhora tremendament divertida, perquè t'ho està explicant la persona que ho va viure. Ja. Llavors, ell és capaç de relativitzar aquella foscor i convertir-lo en una cosa de... No podíem fer altra cosa que fer això, perquè no teníem cap mena de futur, doncs ho vam fer amb totes les ganes i la il·lusió possible.
Això és Kids in Crime a Filmin. Ens en queden tres més. Ara, Disney Plus, una mítica aquesta, mitiquíssima.
Bienvenida a tu nuevo hogar.
Nuestro nuevo hogar.
Volvemos, tíos.
Home, Futurama.
No sé si cal dir res. Futurama torna... Ha tornat després de 10 anys
fort,
a l'ombra.
Fort.
L'ha recuperat Disney Plus aquí, de fet, perquè ja és Hulu. Filla del Simpson i mare de Rick and Morty, m'agrada dir a mi. D'acord? Encara que Rick and Morty siguin uns altres creadors, sí que comparteix creador amb el Simpson, aquest Matt Groening mític que fa tants anys que nosaltres volem portar al festival, però és una persona molt difícil de contactar, perquè és un tòtem absolut en molts àmbits, i bàsicament...
I és ell, eh? Ell torna a estar darrere d'aquí impulsant el programa, eh?
No, ell segueix treballant, també té altres sèries que no estan funcionant tan bé, i jo crec que també recuperar Futurama és una mica recuperar sensacions per ell, no? I també pels fans de Futurama. Qui no hagi vist la sèrie i tingui ganes, ja van anunciar que podies ficar-te en aquesta 11a temporada de nou, com si no coneguessis absolutament res, i la gent que és molt fan d'aquesta sèrie podrà capbussar-se amb tot el gust del món, perquè realment no ha perdut cap mena de ritme ni de gràcia, els seus personatges segueixen igual de desastrosos que sempre, i veiem doncs, el Fry, el Bender, la Lila, el Zoidberg doncs, fent de les seves.
Dues últimes, la primera, The Architect.
Jeg interessert i boliglån. Det bare det.
Julia Alm, 29 år. Sivilstatus.
Molt bé, estem a Filmin. Estem a Noruega un altre cop. Per una sèrie molt semblant.
Hem passat molta estona a Noruega.
Molt semblant. Molt diferent. Molt diferent a la de Kids in Crime. Això és una distopia, ciència-ficció, és d'aquestes sèries que parlen de l'immediat demà, o sigui, una cosa que està a punt d'arribar, i que segons aquesta sèrie és la gentrificació extrema a les ciutats. Aquí veiem a un arquitecte molt jove, que és becària, que no pot pagar-se el lloguer d'un pis, i aleshores viu a un pàrquing. Viu a una plaça de pàrquing, a una sèrie de teles, una mica, que li tapen la intimitat de la resta de persones que viuen allà baix. I hi ha un concurs de l'Ajuntament d'Oslo que promou un projecte que pugui construir 1.000 vivendes noves al centre de la ciutat. I aquesta becària d'arquitectura diu, jo puc construir 1.000 vivendes sota terra. Aprofitant els pàrquings abandonats del centre de la ciutat que ja no s'utilitzen perquè ja no hi ha cotxes. I aleshores tota aquesta sèrie, que és una autèntica meravella, que va guanyar la Berlinale d'aquest any, se centra en aquesta crítica de la gentrificació amb un to de comèdia, també. Molt típic, no? Avui dia, totes aquests drames foscos, però sempre una mica de llum, de comèdia, per dir, bueno, no ens fotrem ara a plorar tots plegats. Veiem aquesta sèrie amb ganes i amb entusiasme, però no ens oblidem de que això està passant a Oslo, està passant a Barcelona, està passant a París, està passant a moltes ciutats, i aquesta sèrie ho fa d'una manera molt intel·ligent, The Architect.
I acabem tornant a Disney Plus amb la segona temporada d'una de les grans.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor?
Home, una de les grans grans sèries de l'any passat va ser una sorpresa, una sèrie petita, preciosa, que es diu The Bear, a Chicago. La teniu a Disney Plus. S'ha estrenat la segona temporada aquest estiu. Si no heu vist la primera, l'heu de veure. L'heu de veure,
sens
perquè
dubte.
És una sèrie meravellosa que va sobre un noi, un xef d'estrella Michelin, que torna a la seva Chicago natal i es fa càrrec del restaurant de menjar ràpid del seu germà, que acaba de morir, i imagina't, no? El que és una cuina d'un restaurant de menjar ràpid, que són bàsicament entrepans de vedella i poca cosa més, arriba el germà de l'anterior cap de cuina, que és una estrella Michelin, i que es troba en una cuina que és un desastre absolut, i ha d'intentar una mica doncs, revifar l'entusiasme de tota aquesta colla de cuiners que bàsicament doncs, estimen la cuina perquè és la seva feina i poca cosa més, i intentar assolir el somni que tenia el seu germà utilitzant les tècniques que ell ha après a nivell tant empresarial com culinari per aconseguir-ho. És una sèrie meravellosa, és sí. una sèrie que a mi em recorda molt algunes pel·lícules nadalenques. La gent riu molt quan dic això, però és una sèrie que va molt de perdonar, va molt dels somnis, va molt de les relacions humanes, de les segones oportunitats. És d'aquestes pel·lícules no tan nadalenques, però que t'agrada veure quan és Nadal, més aviat. O sigui, una mica aquest estil de pel·lícula o estil de sèrie que és realment que t'omple el cor.
I la segona temporada manté el nivell?
La segona temporada millora.
Millora?
Que és una cosa que últimament és molt difícil de veure.
Sí, sí.
La segona temporada millora, aprofundeix molt més en la personalitat i la psicologia dels personatges implicats, amb històries paral·leles molt interessants. Després hi ha molts actors que jo els tinc aquí apuntats, però prefereixo no dir perquè hi ha molts actors molt coneguts que surten en aquesta segona temporada i no són cameos. Són personatges realment que tenen...
No
ho direm, perquè així la gent... Jo crec que també està bé no trobar-t'ho allà al davant i dir, ostres, no són cameos. La sèrie, d'una manera molt intel·ligent, els guionistes els hi donen una profunditat i justifiquen molt bé per què aquest actor tan famós està fent aquest paper en aquesta sèrie. Mm-hmm. No m'estic aprofitant de la seva fama, sinó que realment és aquest actor o aquesta actriu i no podia ser cap altra.
Yeah.
I això realment és també... quan veus un actor molt conegut a una sèrie que no t'esperaves, hi ha una cosa dins teu que diu ai,
sí.
ostres, no? Sí, com quan sona una cançó molt famosa, també passa, no? que hi ha alguna cosa, algun neguit que està molt bé.
Això és The Bear, Disney Plus, segona temporada que s'ha estrenat aquest estiu, molt recomanables, totes dues, de fet, com diu el Carles Perelló, la segona millora la primera.
Sí.
Escolta, Carles, editor de Serializados i subdirector del Serializados Fest, t'he de dir que ha estat un plaer enorme que ens hagin acompanyat aquest estiu aquí al Món Arracó. De debò, t'ho agraeixo moltíssim. Crec que... Bueno,
ens hem passat bé.
Ens hem passat molt bé. Ens hem passat molt bé, en alguns moments amb més temps que en data.
Sí. Però bueno, corregut més, o no?
El Món Arracó és això. El Món Arracó és això. T'agraeixo...
Del directe.
Exacte. T'agraeixo de debò moltíssim que acceptessis la meva proposta.
I ha estat
de debò un plaer enorme.
El plaer és meu.
Que vagi molt bé l'inici de curs i que vagi molt bé el Serializados Fest.
Ens veurem allà.
I tant.
Molt bé.
Una abraçada molt forta, Carles.
Gràcies.
RAC 1.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aquest setembre, quan tornis a la platja, vine a Premià de Dalt, perquè t'espera el festival més important del Maresme, Ulisses Fest, el 15 i 16 de setembre al Parc de Can Vermunt, amb els concerts de Julieta, Els Amics de les Arts, Triquell, Stay Homes. Compra ja les teves entrades a premiadedalt.tiquetara.com. Ulisses Fest.
Batons.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra,
són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos,
i a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Begú, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
Fira d'Indians a Begú. El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
El guanyador d'un premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 premis de la crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra.
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
El 9 i 10 de setembre vine a descobrir el passat indià de Torredembarra, 12a Fira dels Indians, amb mercat, mostra d'oficis, visites guiades, degustacions, havaneres i rumba. 12a Fira dels Indians. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
RAC1.
La banda sonora de cada matí.
A partir de dilluns, el món a RAC1, amb Jordi Basté, el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
RAC1, tots som u. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, 19 minuts i clavarem les 12 en punt del migdia. Sara Martín, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Sara?
Molt bé.
Últim dijous, eh?
Sí, quina pena, no?
Ja. Yeah.
Sí, sí.
Sí. Sí, no, bueno. Sí, sí que fa pena, sí que fa pena, sí que sí. Fa pena. És que ara pensava en el tema de poder descansar una mica i això, però és veritat que sí que fa pena. Rosa Molinero, bon dia.
Com esteu?
Doncs bé. Bé, bé.
Fantàstic.
Això, últim dijous, tu també et fa pena, no?
Una mica, una mica. Yeah. S'acaba l'estiu, a més.
Bueno, és 31 d'agost.
Terrible.
T'agafen un Fernando Simón d'aquell, eh?
L'almendrita.
Com sí, tinc una cosa aquí. A veure, això, 19 minuts i arribarem a les 12 en punt del migdia. Ara, com sempre, farem els últims descobriments gastronòmics d'aquesta temporada d'estiu amb la Rosa Molinero i farem doncs, també els últims descobriments de certs racons de la ciutat de Barcelona amb la Sara Martín, la Sara Postcar a Instagram. Però abans, a aquesta hora deixeu-me abans fer una trucada molt ràpida a la Carme Ruscalleda, perquè aquest dissabte 2 de setembre tanca un dels restaurants més representatius, sens dubte, de la cuina catalana a l'estranger, el Sant Pau de Tòquio. Tanca aquest dissabte. Bon dia, Carme.
Bon dia, bon dia. Bona hora, bon vespre per nosaltres, perquè ja tenim gent asseguda a taula per sopar.
Sí, clar, quina hora és aquí ara?
I... Home, doncs mira, ara aquí són falten aquests 19 minuts que deien per les 7 de la tarda.
7 de la tarda, ja teniu gent asseguda per sopar, eh, al Sant Pau.
I tant, ja ho crec. Sí, sí, aquí tot, evidentment que el sol ens avança, aquí és el país del sol naixent, però és que la gent també sopa molt aviat. Pensa que a les 6 ja rebem gent per sopar.
Clar. Quants dies fa que voltes per aquí a Tòquio?
Doncs una setmana, aquesta última setmana, que realment és emocionant, perquè rebem clients d'aquests fidels que ens han seguit sempre, gent que fins i tot han fet l'àpat de casament amb nosaltres i que han vingut aquí a fer la despedida. Molts catalans que treballen a Tòquio, que també ens venen a dir adéu. Avui teníem uns nuvis que estaven de viatge i havien reservat per també despedir el Sant Pau. No, és una setmana emocionant, però total, clar, són 20 anys fent treball a aquesta ciutat i fent Itaca catalana, sí.
I tant. Mira, ara et preguntaré precisament per això, Carme, però abans de res, també vull recordar que fa unes setmanes ens vas enviar una nota de veu aquí al Món a RAC1 per participar a la secció que ha fet cada matí, de dilluns a divendres, aquest estiu, la Zoe Ribaudí, que li vam dir els plaers d'estiu, contra les 8 del matí, i ens vas dir això, Carme.
El meu plaer d'estiu fa molts anys que m'acompanya. Em sap greu, però, que la mitjana d'edat és molt alta. Tant de bo la inspiració dels tiets de Mataró engresquin el jovent a ballar sardanes.
que has pogut ballar gaire sardanes, Carme, aquest estiu.
Home, n'he ballat. Mira, aquest estiu n'he ballat poques perquè vinc d'un postoperatori d'uns galindons i els peus no em seguien.
Ja.
Però el cor m'hi anava. Però n'hi he ballat. He ballat els tiets, el coti per coti, l'he ballat, i he ballat també sardanes de veritat.
El coti per coti
sí,
l'has ballat.
Sí, em deia, què fots, què fots?
L'has ballat tu, Carme, el coti per coti, i jo crec que mig
sí,
món, eh?
Sí, sí. Exacte, exacte. Això ho hem ballat a la plaça de Tordera, a la Festa Major. Sí, 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 sí.
I Carme, sobre el Sant Pau de Tòquio, ara ho dèiem. Clar, vau obrir l'abril del 2004, i ara,
exacte,
19 anys...
Exacte, però
sí, 19 anys després...
Ens hi van posar a treballar el 2003.
2000,
portem 20 anys
exacte,
treballant
20 anys.
El 2003 ens hi van emportar.
Exacte.
Varen enviar cuiners japonesos que s'invegnessin d'aquesta manera de manera tan diferent. Per ells, el que és l'oli, el vi... I el pa és exòtic i en canvi per nosaltres és la base. Si el 2003 vam començar a treballar i us he de dir una cosa doncs, molt agradable i fantàstica, la direcció no vol deixar anar aquesta taca de Sant Pau Cuina Catalana i tenim una proposta per fer una cosa més casual, però per oferir aquesta tradició, i això realment ho estudiarem, veurem les possibilitats, i és magnífic, no?, que hi hagi aquesta estimació, aquesta resposta per part d'ells, del públic, però principalment per qui contracta.
Una proposta més casual, dius? Carme, això,
sí, exacte,
de què podríem estar parlant?
Has de tenir en compte... Mira, podem estar parlant, el món després del Covid s'ha replantejat moltes professions,
sí.
I una d'elles és la de la hostaleria. Evidentment que es tracta de les coses o són sostenibles o no seran. I en tant d'estaf, ja la manera més casual és posar doncs, un plat amb no tants passos d'elaboració, això vol dir també hi ha menys cuiners, i potser que el cuiner mateix també t'arribi el plat a taula, ja vol dir també menys cambrers. Vol dir també les taules sense aquella manteleria planxada, vol dir els passos en el plat, no tants passos, sinó amb dos o tres, pam. Aquesta resposta que fas a casa teva quan menges, que és aquella gastronomia pura, amb bons sabors, però amb no tant treball al darrere. Menys costos d'estaf, més casual, evidentment, d'oferta al client. I això ens ho han posat sobre la taula.
I entenc que de moment compten amb el teu sí, eh?
Sí, compten amb el meu sí. Jo aquí, evidentment, m'enganxen en un moment que no tinc amb mi o l'estaf que tenia fa 20 anys enrere.
Yeah.
Però sí que tinc en Raül. Tinc en Raül, doncs, amb les piles posades, el que li demanaré complicitat. Fixa't, en Raül per Instagram Live, el dissabte 2, a la 1, faré una connexió dels de moments amb els de Sant Pau Tòquio. I aquí ens enviarem bons desitjos. Per tant, qui segueixi els Instagram Live, el dissabte dia 2 a la 1 en punt connectem amb Tòquio, Barcelona.
Boníssim, eh? Dissabte dia 2 a la 1 en punt. Connexió Tòquio, Catalunya.
Sí, sí, exacte. I aquí ens enviem perquè saps que serà molt bonic que tindrem gent de l'estat de quan vàrem arrencar. Gent que es va formar ja a Sant Pol, que després van a Tòquio i aquest dia hi seran. I esclar, això serà de llàgrima i amb il·lusió.
Per tant, el segell Ruscalleda encara té corda per estona al Japó, eh? Carme?
Ells no el volen perdre, ells no el volen perdre. La pilota és la pilota és el meu terreny. Ara això jo m'he de veure què passa jo, perquè per la seva part us he de dir que disposats a aquesta qualitat que mereix la cuina catalana i amb tota, clar, i el confort també per servir-la, no ho podem servir de qualsevol manera i hem de posar gent amb complicitat per, clar, per fer-ho. I això ho tinc. Per tant, el no, si un cas, serà culpa meva. I no vull perdre aquesta ambaixada que sempre hem tingut català en la ciutat de Tòquio. Tot ho hem tingut en català. I el client sap que som catalans, i això és fantàstic.
I tant. Carme Ruscalleda, moltíssimes gràcies per atendre aquesta trucada ja a punt del torn de sopars aquí en el Sant Pau de Tòquio,
sí,
els últims
sí,
dies.
Sí, sí, i tant, ja ho crec.
T'envio una abraçada enorme i res, a gaudir d'aquests últims dies del Sant Pau de Tòquio, que tanca
sí,
definitivament sí. El dissabte 2, però
sí, sí,
que sembla que el projecte d'una manera
o altra
pot continuar.
Sí, probablement.
Ah, Carme, una abraçada.
Gràcies adeu. Pel vostre interès. Merci. Adéu,
abraçada. Adéu. Adéu. Però Rosa, Carme Ruscalleda, clar, com a periodista gastronòmica...
És una gran, li devem moltes coses. Imagina't portar la gastronomia catalana tan ni tan lluny.
Exacte.
I tants anys, i encara tanques, i tens una altra oferta de seguir fent-ho també,
sí.
No?
I la cosa aquesta de que la cuina catalana hagi deixat tanta empremta al Japó que una empresa digui: mira, ara la situació és la que és, hem tancat, la pandèmia va complicar tot, el trasllat de lloc, etcètera, que ha fet, ho hem de canviar tot, però no volem perdre.
Clar.
Clar, això és un... És que, vull dir, millor ambaixador de la cuina catalana no hi deu haver-hi.
Jo crec que no, eh? Jo crec que no. O sigui que... Un aplaudiment per Carme Ruscalleda,
home,
no?
Home, i tant, sempre un i mil. Va, anem a fer els últims descobriments gastronòmics de la temporada amb la Rosa. A veure, com sempre hem anat fent, tenim troballa, dubte i diccionari gastronòmic.
Correcte, correcte. I abans jo deia que s'acabava l'estiu, però de fet encara no s'acaba, no? Fins al 21, no?, de setembre, ja. Això mai m'ho sé jo. Fins que fa calor, fins que fa calor.
Fins que fa calor. Hi ha la cosa aquella de la part d'estació pròpiament,
sí.
Però després hi ha el que és l'estiu més vivencial,
clar.
Que sí que és veritat que el 31 d'agost ja, va,
sí.
Ja comença a estar en temps de descompte.
Va cap a baix.
Sí.
Però, com que tenim aquesta sort, o no, que faci que està bona temperatura...
Primera.
Sempre vindrà de gust un gelat, no? I
oi,
si tens un animaló per casa, doncs potser també li vols comprar un gelat a ell. Te'n vas amb el teu, no sé, Antonio, o com es diu el teu gos? Tens gos?
No tinc gos.
No tens gos, jo
no
tampoc.
Gos.
I tu, Sara?
Jo tampoc.
Tampoc, bueno.
Vaja.
No podrem bueno, anar, no podrem anar bueno, a comprar bueno. Un gelat pel nostre gos.
Sí.
Però per nosaltres sí.
Però bueno, la meva germana sí que en té de gos i
sí.
Es diu Draco.
Doncs mira, que sàpigues que el Draco pot anar a Badianis, que és una gelateria que està aquí a Barcelona, al carrer Rosselló 232, també és a Sant Cugat i a Palamós, i li pot comprar un gelat de nata al Draco.
Oh!
Has vist?
Boníssim!
Amb menys sucre, amb menys lactosa, perquè no li senti malament, perquè els homes tenen un problema, no?, amb això.
Sí.
I per 3 euros li pot comprar una tarrina de gelat de nata.
Com es diu que es diu el lloc?
Es diu Badianis.
Badianis.
Que és una gelateria que té molts anys.
I pot comprar gelat de nata per gossos, em sembla estupendo.
Sí, exactament, exactament. I això és una tendència, el fet d'apropar la gastronomia als animals, que ja porta uns anys, i pensa que als Estats Units, a San Francisco, al districte de Mission, hi ha un restaurant per gossos.
Sí.
Amb un menú de $75.
Ah, Déu-m'hi-do.
Que inclou...
Déu-m'hi-do.
Que inclou una beguda per tu, perquè no t'avorreixis mentre el teu gos menja. I alguna coseta perquè piquis. Però el menú se'l fot al gos, vale?
És aquell que es diu... com dog, però escrit com si fos bogue, diguéssim.
Exacte, dogue.
Dogue.
Dogue,
sí. Dogue, clar, home, ja tenir un nom així, tenint en compte que el menú costa $75.
Sí.
Però sí, és que, mira, m'ha vingut al cap i me recordo que, clar, va sortir la notícia fa uns mesos o així i, bueno, que ja van dir que seria un èxit i tal, i no imagino l'èxit que deu estar tenint.
Increïble, imagina't que li fan gofres amb pell de pollastre als gossos, i filet mignon també, un estic tartar de filet mignon amb un ou de guatlla.
Hosti, però i per què et donen una beguda a tu com a amo del gos?
Vull dir, vols un tartar, tu també?
Home, vull dir, això, clar, vull dir, jo crec que en aquest cas es pot compartir menú gos i amo,
potser
no?
Potser al teu gos no li sembla bona idea, compartir el menú amb tu, o sigui que...
Sí, bueno, a mi el Draco m'estima molt. A mi el Draco m'estima molt.
Me n'alegro sí, que hi hagi no. Aquest amor. El dubte
sí.
Va relacionat també amb els nostres animalons, amb els gossos sobretot, que és que si algú al món segueix menjant gos, i malauradament, sí.
Resposta sí, eh?
Hi ha molts països on encara és legal tant la venda com el consum, i llavors hi ha països on hi ha una mena de buit legal, entre ells, doncs, els Estats Units o França, on
matar, França,
sí, matar un gos està prohibit, vendre un gos pel consum també, però consumir-lo en si no. I clar, això potser en algun moment els legisladors s'haurien de posar una mica les piles, no? Per
doncs
evitar,
sí, com a mínim. O sigui, m'ha sorprès, el de França.
És aquest buit legal, és a dir, no hi ha res que digui sí, ho pots fer-ho, però no hi ha res que et digui que no ho pots fer.
Ja.
Sí. Però bé, en els països on és més comú tradicionalment, que també és una cosa molt reduïda, que la gent es pensa que anirà a Corea i veurà una paradeta on pots menjar-te una cuixa de gos, i no és així. També s'estan fent passos per prohibir-ho en certes ciutats, com per exemple Seul, a aquest juliol ha dit bueno, que s'està mobilitzant una mica el consistori de Seul per prohibir això.
I tant. I, com sempre, acabem amb la Rosa amb un concepte gastronòmic que ens descobreix, que avui veig que és pa de munició.
Pa de munició. El pa de munició és el pa que se li oferia a les tropes, a l'exèrcit. I rep aquest nom per la qüestió de l'exèrcit i també perquè era una mica dur. I potser, mira, si et fallava una granada,
una
podies tirar,
podies tirar
el pa.
Pa de munició. Sí. Hi ha gent que a vegades ve a la feina amb entrepans, amb autèntics pans de munició.
Increïble.
Gràcies, Rosa, i ara tenim la Sara. Sara, aquí també anem a... Bueno, ara venim dels descobriments gastronòmics. Anem a descobrir també alguns racons ocults de la ciutat de Barcelona, avui vinculat amb els rellotges. Barcelona. Això què vol dir? Que hi ha rellotges ocults a Barcelona?
Bueno, vol dir que potser no els has vist. No estan ocults,
no.
Ocults, però són raretes. Són així curiosos i, i clar, hi ha un, per exemple, que és molt gran, però de lo gran que és, a vegades no t'hi fixes, sobretot perquè està al terra.
Ah.
Està al terra just davant de la parada de Maria Cristina, i a la plaça Maria Cristina, i és un rellotge analemàtic. Analemàtic. Què significa això?
Això no va provocar exactament això.
És un rellotge de sol, de tota la vida. L'únic que té una miqueta més de cosetes. També és una brúixola, marca el nord, el sur, l'est i l'oest, i si t'hi fiques a sobre, bueno, al mig, podràs veure que estan els mesos de l'any i tu mateix o tu mateixa seràs l'agulla que depèn del dia, el mes i l'hora de l'any, doncs amb la teva sombra faràs l'hora.
I això està cap a la parada de metro de Maria Cristina.
Sí, just davant del Grupo Planeta i tal, doncs pues allí.
Quin edifici més maco, per cert.
Sí, és molt maco. Allò també té moltes curiositats.
Sí, bueno, és un bosc vertical, bàsicament.
Sí, també i és antiterratèmols.
Ah, sí?
Sí, 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 és molt curiós. Té més de... Bueno, és igual, això és una altra cosa. És que tinc tantes coses a dir.
Que està molt bé l'edifici del Grup Planeta. Després, aquí veig també un rellotge en forma de sifó.
Sí, 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 és un sifó que enmig té un rellotge, funciona, i el van ficar el 1960 com a reclam per l'empresa de refrescos més gran d'Espanya, aleshores. Es deia la fàbrica de sifons Puertolas, i és curiós perquè, bueno, es va fundar el 1895 i encara segueix. Fan refrescos com el Sanmi i el Geyser, que són, el Geyser, per exemple, és un refresc de llimona, que bueno, si el coneixes, doncs sabràs quin és.
Sí, sí, sí.
I encara
estem bastant a favor.
Sí.
Sí, almenys a mi, personalment.
Sí, sí, jo també, està bo. I està a l'Avinguda de Roma 105.
Avinguda de Roma 105.
Concretament.
En forma de sifó. Sí. I després també tenim un rellotge lluminós, i aquest també a terra, com el de Maria Cristina.
Sí, està a terra, però en dos carrers. Ah. Està a Rocafort, al carrer Rocafort, i està a la Via Laietana. Són dos rellotges que s'il·luminen. El de Rocafort no l'he vist il·luminat, però el de Via Laietana sí. Aleshores potser el de Rocafort està una mica espatllat, o és que mai l'han encès, no ho sé. Això jo no ho sé. Però
on,
el de...
A terra, tal qual?
Sí,
eh?
Sí, sí, a terra, a terra. El de Rocafort està tocant al Paral·lel, i el de Via Laietana està tocant a Urquinaona, davant d'un hotel. Just davant. És una mica complicat de veure si no saps on està concretament, perquè clar, són carrers molt grans,
bueno,
molt llargs.
Una de les gràcies també d'aquests descobriments que ens fas tu, Sara, és que la gent s'animi a sortir al carrer,
clar,
a futbol, a anar a aquests punts, i a veure
sí,
si ho troba.
Sí, a caminar una miqueta, a fer esport. I aquests dos rellotges es van ficar per l'exposició internacional del 1929, i són rellotges, és bastant gran, i està al terra, té dos cercles fets de cercles, que un és més gran per marcar les hores i l'altre és més petit per marcar els minuts, i aleshores segons
la ubicació on s'il·lumina, pues et diu l'hora, depèn uh-huh. si és les 12 sí. i 5, les 12 i quart, o la 1.
O l'hora que sigui. Hora,
sí. Sí. I res, i si t'hi fixes, enmig d'aquests rellotges uh-huh. tens una cara, és una mica així, però tens una cara i és del déu Hermès.
Boníssim. Això, aquest rellotge que està entre la Via Laietana i Rocafort.
No, hi han dos. Una la Via Laietana i l'altra Rocafort. Sí.
Després hi ha sí. aquest rellotge en forma de sifó a l'Avinguda Roma i aquest rellotge analemàtic que el trobeu a la plaça Reina Maria Cristina. Exacte. Rosa, Sara, us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat aquest estiu aquí al Món RQ, descobrint-nos coses a l'àmbit de cadascuna. I res, una cosa... cuina per una banda i després doncs poder redescobrir una mica la capital, que també està bé. Escolteu-me, nosaltres tornem demà, últim programa d'estiu, a les 7 del matí, però, ja ho sabeu, a partir de les 9, portes obertes al Teatre Atlàntida de Vic, primer que arriba, el primer que seu, i a partir de 2:15 a la presentació de la nova temporada. Fins!